5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I com cada dia, des de fa 5 anys, amb la col·laboració d'aquest equip monumental, encapçalat avui pel Marc Pujol i amb el Toni Olivella com a complement, i després, un cop gravat tot això, un cop a més tot això, penjant-ho a les xarxes socials, penjant-ho a la pàgina web de Ràdio Vilafranca, la Goretti Martínez, perquè ho pugueu escoltar el dia que us vingui més de gust. Ja sabeu que nosaltres comencem sempre amb una cançó, com que el primer programa ja el vam fer el dia 1, i ja podríem dir ja l'hem fet, però l'esperit nadalenc encara continua, doncs ens permetrem començar avui el programa amb una altra cançó que parla de l'any nou. Porta per títol Año Nuevo, Vida Nueva, i la interpreten en Johnny Alvear i la Margarita Alvear. Año Nuevo, Vida Nueva.
Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que el año va a terminar. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos y entre todos cantaremos llenos de felicidad. ¡Vamos todos a cantar!
Año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán. Año nuevo, vida nueva, salud y con prosperidad.
Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que el año va a terminar. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos y entre todos cantaremos llenos de felicidad. Vamos todos a cantar.
Año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad.
Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que el año va a terminar. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos y entre todos cantaremos llenos de felicidad. ¡Vamos todos a cantar!
Año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad.
Déu de gener de 1857, el dia que a França el gran escriptor Jules Verne es casa amb la senyora Honorine de Vianne Moret, Però abans de parlar d'això, repassem qui era en Juli Verne. En Juli Verne era el primogènit d'una colla de 5 fills que va tenir el senyor Pierre Verne, d'una família lligada a la jurisprudència. El seu avi havia sigut fins i tot conseller del rei Lluís XV i després doncs, la cosa va anar passant dintre de la família. El nen, per tant, va anar a bons col·legis. El 1839 va entrar al Col·legi Sant Estanislas de París, on va demostrar el seu talent i, a més, també va començar a demostrar la seva independència. Perquè hi ha una llegenda que diu que aquest noi doncs, es va escapar de casa perquè volia ser grumet amb un viatge d'un barc, un vaixell que feia a la Índia, per anar-li a comprar un collar de perles a la seva cosina Caroline, de la que estava enamorat. Però el seu pare s'ho va ensumar, el va vigilar i quan va veure que marxava per anar cap al d'això, el va agafar i li va dir, escolta, vine cap aquí, passa a l'escola. Que... Tot sembla que, de totes maneres, el Verne, doncs, després també ho va afavorir. Tot sembla que li va venir d'una mestra que tenia un marit mariner que viatjava per tot el món i que explicava anècdotes del seu marit. I ell estava com a obsessionat i va començar a escriure contes i coses sobre aquestes històries. Bé, en qualsevol cas, el 1846 comença estudis de dret a París, on com lligada això de la literatura, ja fa una obra de teatre, Alexandre VI, es deia l'obra, i comença a relacionar-se amb el cercle literari dels Dumas, el pare i fill. El 1849, quan ja és abogat i està vivint a París, però segueix escrivint teatre, i el seu pare, doncs, en un moment determinat s'enfada, li diu que no li deixarà, que no li donarà més diners, que no li passarà més la paga, i el noi, doncs, diu que, bueno, però que ell vol continuar escrivint. Però, clar, passa per una època en la qual no s'alimenta gaire bé, té diverses malalties, i és quan li descobreixen una diabetes que al final serà decisiva per la seva vida. Però bé, en qualsevol cas, no avancem a aconteixements. El 1850, l'any següent, treu la seva primera comèdia, Les palles trencades, que s'estrena a París gràcies a la influència dels Dumas, perquè ell li cau molt bé amb l'Alexandre Dumas pare, però la comèdia aquesta té poc èxit. Al mateix temps també publica relats curts i coses d'aquestes, i el Dumas diu, escolta, tu passes penalitats, no? Doncs mira, jo et contractaré de secretari del Teatre Nacional de París i com a mínim tindràs un sou que podràs anar fent. En aquella època és quan doncs coneix la senyora Honorine de Vian Morel, una vídua, mare ja de dues nenes, amb qui es casarà, com dèiem, el 10 de gener de 1857, buscant estabilitat. De fet, li demana amb el seu pare 50.000 francs per poder-se establir. El pare diu, bueno, doncs si entres la cabeza, allò que diuen en castellà, doncs vale, ja està bé, ja ho inverteixo, té, aquí tens els diners i tal. Però no. El noi veu que això del matrimoni no és per ell. A la mínima sempre s'escapa, dient que haig d'anar a conèixer allò perquè haig d'escriure una novel·la sobre Àfrica i vull anar a veure Àfrica, que és això, i abandonant la seva dona. De fet, quan està en un d'aquests viatges, la seva dona està embarassada, té la criatura, i quan ell torna del viatge coneix el seu primer fill, el fill Michael, que després ja veurem donarà que parlar. Però a part de conèixer tot això, el 1863 entra en relació amb un aventurer, un tal Nadar, que aconsegueix que un editor, Pierre-Jules Metzel, del Magazine d'Education, li publiqui el primer d'una sèrie de viatges extraordinaris, unes obres que ell ha escrit, i que la primera porta per títol 5 setmanes en globo. Es publica aquesta novel·la i l'èxit, bueno, és brutal, de la manera que el Pierre Jules aquest, l'Etzel, el contractarà per 20 anys amb un bon sou, i la relació no es quedarà amb aquests 20 anys, tindrà relació amb ell durant 40 anys i arribarà a publicar 60 novel·les d'aquestes, ja sabeu, totes les que pugueu pensar d'aquest noi i del Verne i més, no? Viatge al centre de la Terra a la Lluna, Els fills del Capitán Grant, 20.000 legües de viatge submarí, La volta al món en 80 dies, La illa misteriosa, Miguel Strogoff i tal. A més, llavors ell, com que es fa famós i toca molts calerons, doncs, bueno, comença a viatjar, comença a donar cicles de conferències als Estats Units, es compra 2 o 3 vaixells i, bueno, i per poder fer viatges amb aquests vaixells que compra, doncs, abandona París i se'n va a viure a la ciutat comtat d'Amiens. I llavors és quan el seu fill Michel, el rebel, perquè el pare, de fet, el havia portat fins i tot, ho havia tancat en un manicomi, incita a un cosí seu, el Gaston, que l'any 1886 s'acosta al Juli Verne, li engega dos trets i el deixa coix perquè li destrossa una cama. Però encara més greu és el fet de que el 1887 es mori l'editor, l'Edsel, que llavors es veu la seva importància en polir les obres i en arreglar, perquè el que escriu a partir d'aquell moment el Verne ja no té la mateixa qualitat. Ell mateix se n'adona, segurament, i el 1888 decideix abandonar la literatura per la política, entra a la política local de la ciutat d'Amiens com a regidor de l'Ajuntament i s'hi dedicarà 15 anys. Anirà escrivint alguns llibres, però aquests llibres no acaben de triomfar. La seva època ja ha passat. A més, la diabetes se li agreuja i, per tant, el 24 de març de 1905, la inapel·lable llei de vida fa que mori a la seva casa fruit d'aquesta diabetes que se li ha agreujat i amb la paradoxa de que el seu fill Michel, aquell que l'odiava tant, serà el que supervisarà les novel·les i no publicades per poder-les publicar, com ara el far del fi del món, la invasió del mar i etc. Aquesta seria la història d'aquest mític escriptor francès, Juli Verne. I, curiosament, hem anat a buscar una cançó i hem trobat una cançó que interpreta la mítica a casa nostra, evidentment, no fou una cantant de gran projecció internacional, la Lita Torelló, i que està dedicada justament a Juli Verne. Per tant, Lita Torelló, Julio Verne.
Soñador de fantasías, era un hombre inteligente que predijo muy inconsciente los viajes en cohete por espacio sideral. Cruzar el polo norte con su atómico no tiene los ángeles de mar. Julio Verne, te llamamos soñador, pero tú tenías razón. Fuerza nuclear, el ave desintegrar, la tierra perforar, la centro penetrar, por rayos dirigir satélite espacial y al fin la luna conseguir. Julio Verne, Julio Verne, te llamaba soñador pero tú tenías razón. Julio y a luna podemos seguir. Julio Verne, te llamaba soñador, pero tú tenías razón. Julio Verne, te llamaba soñador, pero tú tenías razón. Te llamaba soñador, pero tú tenías razón. Julio Verne.
De gener de 1913, el dia que la regió del Tíbet es declara independent de Xina. I es declara independent de Xina no perquè tota la vida hagués estat lligada a Xina, ara ho veurem, perquè, de fet, el Tíbet, les primeres restes arqueològiques que s'hi troben fan pensar que es situen uns 10.000 anys abans de Crist i fan pensar que eren poblacions nòmades que passaven per allà, perquè les condicions de vida no són extraordinàriament favorables allà, no? Però bé, en qualsevol cas, cap al 2300 abans de Crist ja es comencen a trobar clars indicis de poblacions més o menys estables. De fet, és en aquell moment quan surt la figura d'un rei mític, Niakri Tamso, que genera una dinastia militar que ocupa tot l'altiplà tibetà i imposa una religió xamànica, dita Bon, que pel molts és el precedent del budisme. Van passant reis, podríem dir allò de 30 reis després, arribem al segle VII, ja de la nostra, després de Crist, quan el rei Songtsen Gampo, pren el poder i dona al Tíbet la màxima expansió, ocupant fins i tot gran part del que és avui per avui Xina. Aquest home estava casat amb dues princeses budistes, una d'origen xinès i una d'origen indi, que li van portar les dues civilitzacions que ell va intentar o va aconseguir, diguem-ne, assimilar o juntar, i convertint el Tíbet en un estat unitari, quan fins aquell moment havia sigut un estat feudal amb 17 senyors repartint-se tot el territori. Per tant, trobem una nació unificada i pacificada per la filosofia budista que té el rei aquest, el Songtsen Gampo. Bé, aquest noi introdueix, envia, diguem-ne, gent del Tíbet a la Índia a aprendre sànscrit, a poder traduir el tibetà als textos budistes que allà ja estan desenvolupats i tot això, i a l'any 821 es signarà amb Xina un tractat de pau, però el budisme no és acceptat pels xinesos i tot això anirà portant els seus problemes. Però al final la dinastia que continua el regnat al Tíbet aconseguirà imposar la política de no violència i imposar la seva dinastia i donant molt poder als monestirs, en contra de les famílies nobles que podien haver-hi governat. Al segle XIII, quan es produeix la gran expansió mongol, hi ha les dinasties portades precisament per aquests mongols, les dinasties Yuan i Qing i la Ming, bueno, ja sabeu aquests noms, governen durant 3 segles tot el Tíbet, fins que al segle XVI un rei nou, el Tan Khan, de la tribu mongol de Turné, torna a imposar el govern budista del Dalai Lama. Serà precisament en aquella època, començaments del segle XVII, quan el jesuïta espanyol Antonio de Andrade serà el primer europeu que conegui el Tibet, perquè sí, hi fa una entrada. Xina, com que va augmentant de poder i tot això, al final acaba posant els ulls amb el Tibet i al segle XVIII enviarà un comissionat amb la missió de fer-se amb el govern, però aquest comissionat serà assassinat pels residents d'allà i llavors la Xina s'enfada, envia un exèrcit, l'exèrcit Qing, que derrotarà els tibetans i imposarà un governador per part d'ells, un comissionat, que se'n diu. Però clar, quan s'acaba el segle XVIII i comença el segle... s'acaba el segle XIX, perdó, i comença el segle XX, Gran Bretanya comença a tenir interessos per allà, no? I envia un contingent militar perquè el que vol és obrir la frontera entre Xina i la Índia per poder fer el tràfic d'opi que li donarà tants dividends, no? Llavors, aquest contingent militar britànic envaeix el Tíbet i la seva capital, Lhasa, i força l'obertura d'aquesta frontera, amb la qual cosa Tibet passa a ser un protectorat britànic. I el 1907 faran un pacte amb els xinesos, amb els tibetans i amb Rússia, que donaran la sobirania més o menys així a Xina. Però quan arribi, quan la cosa canvia de debò, és l'any 1911, quan la Xina es proclama república. I les tropes xineses del Tíbet han d'anar a recolzar la revolució, per tant, abandonen el Tíbet, se'n van cap allà, i això permet al Dalai Lama i al Panchen Lama, els dos dirigents, perquè allà la cosa funciona amb un jefe suprem i un, podríem dir, un subjefe. El jefe suprem és el Dalai Lama i aleshores, a redós d'ell, hi ha el Panchen Lama, que és el successor. Bé, doncs, com deia, com que les forces xineses se n'han anat a defensar la seva república, a l'11 de gener de 1913, el Tíbet signarà un acord amb Mongòlia, tots dos es declararan independents de Xina i com que Xina ja tindrà prou feina, doncs ells podran anar podran anar tirant de veta durant un cert temps, mentre duri, en concret, mentre duri la Primera Guerra Mundial, per agafar el govern, per tenir el govern del Tíbet, fins que als anys 50 els xinesos diran: escolta, doncs jo, si jo era l'amo del Tíbet, i l'exèrcit tornarà a entrar al Tíbet, tornarà a derrotar l'exèrcit tibetà i es tornarà a fer amb el poder d'aquella regió. I com que hem parlat del Tíbet, amb tota la febre que hi ha hagut de budisme i de totes aquestes coses i de filosofia i tot, hi ha moltes cançons dedicades al Tíbet. Nosaltres n'hem trobat una d'una nord-americana que es diu Rose McDowell i que porta per títol, com no, Tíbet. Aquí la teniu.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
12 de gener de 1628, el dia que neix a la ciutat de París l'escriptor de contes Charles Perrault. Charles Perrault era fill de Pierre Perrault, un advocat especialitzat i molt famós i molt a l'època aquella, de qui tenia glòria. Ell sempre deia que tots els seus fills en havien arribat a ser homes distingits. Per exemple, el segon, el Claude, era un físic que gràcies a la influència del seu pare va acabar fent d'arquitecte i és el responsable, un dels responsables de la construcció de la columnata del Louvre, perquè veieu com les gastava el pare. Però el fill, el Charles, que comença a estudiar literatura al col·legi de Bovary, és un nen bastant peculiar, que arriba a barallar-se amb els mestres perquè diu que allò que li estan ensenyant no li interessa per res i que aconsegueix que li deixin dissenyar-se els seus propis d'estudi i el seu propi procés d'aprenentatge i gràcies a tot això obtindrà el títol de llicenciat a dret per la Universitat d'Orleans el 1651 i el cridaran a París, el demanaran a París per fer pràctiques i allà estarà fent feines diverses fins que el seu germà, que és nomenat intendent de les construccions reals, el nomena secretari seu i li posa doncs, un sou a compte de l'Estat. No? Mentrestant, el Charles anirà guanyant prestigi literari amb poesies amoroses i optarà per dedicar-se a la literatura i a les arts, aconseguint editar el 1661 el seu primer llibre, Els murs de Troia, on, tot s'ha de dir, fa la pilota amb el rei i els prínceps, i això doncs, li porta reconeixement de la cort i el fan conegut, fins al punt de que el 1663 el ministre de Lluís XIV, el ministre Colbert, el nomena director general del Departament d'Obres Públiques, ja m'explicareu. Assent, a més, a l'Acadèmia Francesa, entra també a l'Acadèmia Francesa el 1671, també per influència del ministre Colbert, de la qual ja era secretari des del 1663, però bueno, el fan membre i, per tant, li donen més pes, i també, li fruit de diverses maniobres, el casen amb la senyora Marie Guichon, en qui tindrà 4 fills abans de que mori en el darrer dels parts. Però, clar, aquest protector, aquest ministre Colbert, mora a l'any 1683 i la carrera funcionarial de Charles Perrault entra en crisi, amb la qual cosa decideix dedicar-se definitivament a la literatura i a escriure. Escriure i polemitzar. En aquella època, recordeu que és l'època de l'acadèmia i tot això, doncs, bueno, la cosa té bona llavor i ell, doncs, ajuda i intervé en aquestes coses, sempre protegint el rei Lluís XIV en la disputa entre la modernitat i l'antigor, la classicó i tal. I arribem a l'any 1691, en el qual, sense que se sàpiga massa ben bé per què, en Charles Perrault fa un gir en la seva producció literària i passa de fer obres mig filosòfiques a escriure la seva primera novel·la en vers, Griselidis, que té un gran èxit, popular, i a la que seguirà un parell d'anys més tard el seu primer conte en vers, Els desitjos ridículs, i a l'any següent comença a fer relats com Griselda i Pell d'Asa. De fet, el 1696 publicarà un conte en prosa, La vella dorment del bosc, que tindrà un gran èxit entre la societat parisina. El 1697 aconseguirà publicar a la impremta de Claude Verbi un volum de contes que es titulava Històries o contes del temps passat amb moralitats, però més així conegudament era Els contes de la mare Oca. Tot de contes recollits de la tradició oral, rematats amb una moralina i tal, uns contes que inclouen, fixeu-vos quina llista, La caputxeta vermella, El barba blava, El gat amb botes, Les fades, La cenicienta, El petit polset, Riquet del copet, etc, etc, etc. Una col·lecció de contes que servirà, tot sigui dit, d'inspiració a molts altres contistes posteriors com Grimm o Andersen. Però, clar, ell no abandona l'altra faceta, la faceta de literatura, per dir-ho d'alguna manera, literatura culta, i publicarà fins un total de 46 llibres, encara que avui per avui el coneguem pràcticament només pels seus contes. Publica llibres com Les memòries de Colbert, del seu protector, o Els homes il·lustres sorgits a França en aquest segle, no? On repassa la història de França del segle XVII. Va triomfant més o menys amb alguns contes que va fent, però finalment, com a tots, li arriba la seva hora definitiva i el 16 de maig de 1703 a París, a la casa que té al carrer de l'Estrapada, mora el contista i escriptor Charles Perrault, més conegut com el pare dels contes que quasi tots hem explicat als nostres fills. I com que un dels contes més coneguts d'aquesta llista que us he fet és la famosa caputxeta vermella, doncs ens hem permès triar una cançó del cantant català Marcel Cranc que porta precisament per títol Caputxeta. Aquí la teniu.
Han perdut el camí de tornada, cada mica de pas t'estimi és un miracle. Som un llop i no tenc ànima. Ni déus ni reis tampoc tenc casa. Caputxeta, no tinguis por. Jo t'estimi és un miracle.
13 de gener de 1691, el dia que mora el fundador de la secta dels Quakers, George Fox. George Fox, que és fundador, com dèiem, del nom oficial és Societat Religiosa d'Amics, popularment dita Quakers, és a dir, els que tremolen per la presència de Déu. En George Fox era fill d'un teixidor, un teixidor que ja tenia com a mal nom Christopher el Just, pels seus veïns el havien valorat, era un home molt equànim, un home molt just, i per tant el seu fill va, diguem-ne, viure un ambient seriós, un ambient religiós basat en la fe cristiana i l'església anglicana, educat en la Bíblia, com deia, i tot i que el pare volia que fos capellà, el noi va ser una mica rebel, i es va dedicar a fer d'aprenent de sabater i de pastor i algunes altres feines, però va començar a ser conegut entre els seus amics per l'habilitat negociadora, pel seu rebuig al luxe, no? i el seu gust per la discussió civilitzada, per dir-ho d'alguna manera. Però el funcionament de la societat el va portar, doncs, a ser un desarrelat que vagava d'un poble a l'altre buscant una feina, ara aquí, ara allà, fins que es va instal·lar a Londres per fer meditació i per acostar-se als capellans. Però va veure que els capellans no li solucionaven el problema i, desil·lusionat, va tornar cap al seu poble i allà la família li va dir: mira, nen, tu tens dues solucions, o et fas militar o et cases, però aquí no ens vinguis a tocar el nas. I el van fer fora i amb la qual cosa l'home va tornar a marxar. Els seus contactes amb les religions dissidents d'aquell moment tampoc li van resoldre els seus problemes de consciència, i discutien coses, per exemple, sobre si les dones tenien ànima o no. Ell defensava que les dones tenien ànima, però aquestes religions dissidents deien que no. Tot plegat va que el 1648 comenci a exercir el ministeri públic, comenci a fer com de predicador. Predicava als mercats, predicava als camps, a les esglésies que el deixaven entrar també predicava, i anava donant forma al que seria amb el temps la societat d'amics, aquesta societat no secreta però sí exclusiva, que defensava la vida sense pecat i defensava que creixés la justícia social qüestionant l'autoritat. Clar, tot això, mentre ho va predicant per diversos pobles, li va portar en problemes. El 1650, per exemple, a Derby l'acusen de blasfèmia, el porten a la presó i és precisament el jutge d'aquell poble que s'inventa la paraula quàquers, perquè els hi diu que són uns quàquers, que són uns tremolosos. I, bueno, la paraula fa forolla i, per comptes de parlar de la societat religiosa d'amics, normalment es parla dels quàquers. Bé, és igual. El 1653, en un altre poble britànic, també l'acusen de blasfèmia i fins i tot el volen condemnar a mort, però el Parlament, que ja comença a conèixer de la seva existència, intervé i fa que l'alliberin, i per tant el fa i reconeix la societat d'amics com una societat pacifista l'any 1660, i que, bueno, anirà fent la piu-piu per allà al mig, acusada generalment d'alterar la pau i empresonant-se els seus membres perquè qüestionen l'autoritat. Cap al 1655, quan ja mana en Lord Cromwell a Anglaterra, el criden perquè tenen por de que estigui preparant un complot per tornar a recuperar la monarquia, s'entrevista amb Cromwell i estableixen una bona relació. De fet, tornaran a reunir-se un parell d'anys després perquè el Fox li diu: escolta, jo tinc un munt de membres de la meva societat que estan sent empresonats arreu de Gran Bretanya i voldria que els deixessin anar, no? I l'altre li diu: bueno, ja m'ho estudiaré. I, de fet, un parell d'anys més tard, quan ja té la solució, el crida, però el Cromwell ja està molt malalt i no tindrà temps de resoldre el problema. Mentrestant, la societat d'amics aquesta ha crescut, s'ha fet molt gran, comencen a fer reunions entre tots ells, i quan torna el rei Carles II, queden descol·locats, perquè diuen: bueno, què hem de fer ara? Ens hem de posar a favor del rei o contra el rei o què? Però el Carles, que no és tonto, ja ha vist que allò té poder i, per tant, allibera els que estan empresonats i, a més, els que són expulsats d'Amèrica, perquè amb tot això la societat té, diguem-ho així, una sucursal a Amèrica, i els que són expulsats d'Amèrica els hi permet tornar cap a Gran Bretanya. I, per tant, li dona un cert protagonisme i arriben a aquesta societat d'amics a fixar el seu règim de reunions. Aquí no en diuen misses, en diuen reunions mensuals a tot el país i tot això. Mentrestant, en Fox es casa amb Margaret Fell, una dona de bona família, rica, i que va ser una de les primeres que es va convertir o que va entrar en el seu grup. Desitjós d'ampliar tot això, el 1671 marxarà a les colònies americanes per conèixer allò i conèixer les innovacions que allà han posat en els quàquers, que tornarà a posar a Anglaterra quan hi torni el 1673. Però l'home ja està una mica fotut, ja no està per anar predicant per aquests mons de Déu, es queda a Londres a escriure, es dedica a escriure, entorn sobretot el paper de la dona a dintre de la religió, i fins i tot anant a algunes sessions del Parlament com a expert i aconseguint que s'aprovi l'acte de tolerància que, diguem-ne, legalitza la societat religiosa d'amics, que fins aquell moment, doncs, en tenia molts a la presó. En George Fox morirà, com dèiem, el 13 de gener de 1691, essent enterrat al cementiri Quaker de Londres. I com que en George Fox va fundar una cosa que es deia i es diu Societat Religiosa d'Amics, doncs hem buscat una cançó que parli d'amics. I el títol és de lo més explícit. Els meus amics. Qui canta? Les Montses. Aquí les teniu.
Jo de les pedres en faig pans, però ja fa temps que estic espès per dins i no puc veure-hi més enllà del nas. Jo que aspirava a ser llarg de gambal, sóc un acudit i no em trobo mai la gràcia, només la desgràcia. Sort que puc fer un veure i veure els meus amics. Sort que puc trobar-los quan no em trobo a mi. Sort que la distància no ens distanciarà. Sort que tinc la sort que són al meu costat. Visc deslligat de peus i mans, però ja fa temps que tinc un nus a dins i tu em vas dir veritats com cops de puny i vas deixar-me fora de combat. Sóc un acudit i no em dono mai les gràcies, només les desgràcies. Sort que puc fer un veure i veure els meus amics. Sort que puc trobar-los quan no em trobo a mi. Sort que la distància no ens distanciarà. Sort que tinc la sort que són al meu costat. I no només desgràcia. Sort que puc fer un veure i veure els meus amics. Sort que puc trobar-los quan no em trobo a mi. Sort que la distància no ens distanciarà. Sort que tinc la sort que són al meu costat. Sort que puc fer un veure i veure els meus amics. Sort que puc trobar-los quan no em trobo.
De gener de l'any 1900, el dia que al Teatre Constanci de Roma s'estrena l'òpera de Giacomo Puccini, Tosca. Giacomo Antonio Domenico Michele II Puccini era un dels 7 fills de Michele Puccini i Albina Maggi, que formaven part d'una família que des de feia 124 anys es dedicaven a la música eclesiàstica de la ciutat de Lucca, on el seu rebesavi, que també es deia Giacomo, va aconseguir ser nomenat mestre de capella de la catedral de San Martino, d'aquella ciutat, un càrrec que va anar passant a tots els seus descendents, el seu fill Antonio, després el seu net Domenico, després el seu besnet Michele, que era el pare de Giacomo Puccini, i que, per tant, aquest exercia. Tots els seus membres havien estudiat a Bolònia, amb estudis musicals en altres llocs així afegits, i tots composaven o havien composat música religiosa i fins i tot algun s'havia atrevit amb una òpera. Però quan el Michele, el pare de Giacomo Puccini, mora a l'any 1864, ai las, el Giacomo només té 6 anys i, per tant, no pot ser nomenat el mestre de capella de la catedral, no? I és arraconat. És d'acord que el nen participa en la vida musical, és membre del cor de la catedral, és organista suplent, és educat al seminari de Santa Michele de Lucca i a la catedral, on un oncle seu supervisa la formació musical, i que arriba a l'any, però perd aquella plaça, però arriba l'any 1876, quan fa la primera composició, que és un preludi a orquestra en mi menor major, i triomfa a l'Església amb un motet, Plaudite Populi, que estrena a l'any 1877, i un credo que després tocarà diverses vegades al llarg de la seva vida. De fet, quan acaba els seus estudis, una donació de la reina Margarida i una pensió d'un oncle li permeten continuar estudis al Conservatori de Milà. Estudis de composició que duraran 3 anys i durant els quals coneixerà el compositor Alfredo Catalani, i a més de la que està en el moviment de l'escapigliatura, estudiarà amb Ponchielli i fins i tot tindrà oportunitat de conèixer de primera mà obres de Bizet, Gounod, etc. i altra gent així. El 1880 destaca, ell té 21 anys, destaca perquè compon una missa de glòria i marxa de la seva Lucca natal, on naturalment no pot aspirar al lloc de mestre de capella, perquè ja està ocupat. Escriurà el Capriccio Sinfonico per la seva tesi al Conservatori de Milà, i el 14 de juliol de 1883 serà estrenada amb unes crítiques importants que criden l'atenció de Ponchielli, que li proposa per què no la seva obra propera sigui una òpera, per què no és una òpera, per què no fa una òpera. En Ponchielli el porta a casa seva, li presenta el Fernando Fontana, que és un llibretista, és a dir, un escriptor, que en tot cas li farà, acabarà fent-li el llibret de Le Villi. Bé, al final el convenç, entre el Fontana i ell i el Puccini escriuen Le Villi i la inscriuen en un concurs d'òperes que patrocina l'editorial de música Sosogno, però que el jurat rebutja perquè diu que no l'entén. Però dintre del jurat hi ha un editor, en Giulio Ricordi, que diu que allò és bo, malgrat tot és bo, i aconsegueix que el Teatro del Derme l'estreni a l'any 1884 amb un gran èxit. Mentrestant, en Puccini se li mora la seva mare i entra en relació i es casa amb una vídua, Elvira Bonturi, amb la qual tindrà un fill. Però anem a lo que ens interessa, que és la seva producció operística. El Ricordi li diu, bueno, escolta, ara m'has de fer una altra òpera. I ell prepararà i farà l'òpera Edgar, que serà estrenada el 21 d'abril de 1889 a la Scala de Milà, però que no tindrà gaire èxit, només representarà 3 dies, i fan que els socis del Ricordi li diguin, escolta, deixa l'estar aquest el Puccini, que no ho veus, que no. I l'altre diu, no, però hi tinc fe. I escolta'm, Puccini, et mantinc la subvenció, diguem-ne, sempre i quan em facis una altra òpera, fins a la propera òpera, aquesta òpera que serà Manon Lescaut, amb un llibret que farà el propi Puccini, i que s'estrenarà el 2 de febrer de 1893 al Teatre Regio de Turí amb un èxit espectacular, absolutament espectacular. Casualment, l'òpera aquesta s'estrenarà una setmana abans de que Verdi estreni Falstaff, la seva última òpera, i això donarà peu a que ja es compari el relleu de dir el nou Verdi i ell sigui titllat del nou Verdi i tal. L'èxit, però, tindrà continuïtat, això és l'important, amb obres com La Bohème, que estrenarà el 1896 i que el consolida com un autor popular, i La Tosca, que s'estrena el 1900. Vindran després La Madame Butterfly, el 1904, i la popularitat de Puccini arribarà al màxim, viatjarà als Estats Units, viatjarà a Nova York, on veurà l'obra, al teatre veurà una obra de Girl of the Golden West que l'inspirarà per composar La Fanxula de l'Oest, que serà estrenada amb tots els honors al Metropolitan de Nova York l'any 1910, amb Toscanini a la batuta, Caruso com a tenor i un èxit que supera totes les fronteres. La mort de l'editor li portarà, doncs, a un declivi. Només estrenarà a partir d'aquell moment, només estrenarà Trítico, amb tres òperes d'un acte que sempre es representen juntes. I, fumador habitual com era, a l'any 1923 comença a tenir dolors de gola, li detecten un càncer de gola, li ofereixen una prova de radiacions a Brussel·les, una prova experimental per intentar curar-lo, però la prova no funciona i el 29 de novembre de 1924 Puccini mora deixant inacabada Turandot. I com que la seva òpera triomfal va ser, que li va permetre triomfar, va ser Il Billy, doncs d'allà hem agafat una cançó que diu «Cella mi creda libero e lontano», una cançó que, curiosament, els soldats de la Primera Guerra Mundial, els soldats italians, cantaven abans d'entrar en combat, perquè reflecteix una mica d'això. I hem fet un... Com que avui posarem òpera per rematar aquest programa, hem fet un especial i una barreja, que aviam si tenim temps de saber. I després una peça mítica de la Tosca, que motiva aquesta efemèride, que és El Uccevano le Stelle. La primera estarà interpretada per Plácido Domingo i la segona per Giuseppe Di Stefano. I amb aquestes dues peces de Puccini ens acomiadem d'aquest programa, el Marc Pujol, el Toni Olivella, la Goretti Martínez i un servidor, i esperem trobar-los aquí mateix, a les zones de Ràdio Vilafranca, la setmana propera. Aquí tenen la música i la veu dels tenors interpretant i homenatjant a Puccini.
Mi cadeva
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.